La BSA de l'Escala incorpora un sistema per al control de la glucosa adreçat a les persones amb diabetis del tipus 2 que consisteix en un sensor col·locat al braç i una aplicació mòbil que fa el monitoratge dels nivells de sucre. Els pacients poden consultar les dades a temps real i inclús disposen de previsions per les pròximes hores i eviten així les punxades rutinàries als dits. Ja s'han fet dues sessions formatives per als beneficiaris al CAP Moisès Brogi. L'anxova de l'Escala i la pesca del peix blau s'emporten el reconeixement institucional en el Dia Mundial de l'Empresa. El Departament de Turisme de la Generalitat remarca la importància del producte de proximitat i de qualitat en el segell turístic de Catalunya. I ja s'ha estrenat el ventilador, el nou videoclip de Buhos, Banda Neon i Mont DJ. El clip es va rodar fa una setmana a l'Escala i aspira a convertir-se en el gran hit de l'estiu a Catalunya. En esport, Jonathan Morilla, primer capità del Futbol Club l'Escala. El club està refent la plantilla de cara a la propera temporada. Dos jugadors pengen les botes, cinc han decidit marxar, vuit han renovat i hi ha cinc noves incorporacions. I Jonathan Morilla és el nou capità de l'equip. Pel que fa al temps, garbí i molta calor com a protagonistes tant avui com demà. Diumenge afluixarà uns graus, però mantindrem el panorama d'estiu. Fins aquí el butlletí d'aquest divendres 26 de juny. Més notícies a les reemissions de l'informatiu. Res més per part nostra. Que passeu una molt bona tarda i un molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Vols veure l'arribada de les barques a port? Cada dimarts i dijous, de juliol i agost, de les 7 del matí a 2:15, acompanya'ns a rebre les teranyines al port de l'Escala, seguir la subhasta en directe i acabar al matí amb un esmorzar de pescadors. El preu per persona de l'activitat és de 23 euros als adults i 12 euros la mainada, amb inscripcions a info@maram.cat o trucant al telèfon 972 77 16 66.
Ràdio L'Escala.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passant 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Ran de Mar, una segona hora on parlarem dels hàbitats marins i de la seva restauració. Després coneixerem el secret més preuat dels pescadors, les senyes. Intentarem participar a la Women's Champions Cup i acabarem el programa d'avui fent un repàs dels esdeveniments i els actes que hi haurà arreu del cap de setmana a tot el territori. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Ran de Mar. Setmana, la Generalitat donava a conèixer les línies principals del nou pla de restauració dels hàbitats marins. Avui volem aprofundir a la Ran de Mar i veure com s'aplicarà tot plegat, Sergi.
Doncs justament per conèixer més detalls de tot plegat tenim aquí amb nosaltres en Sergi Racero. Ell és el cap de Servei de Protecció i Conservació del Medi Marí. Sergi, bona tarda i ben trobat aquí a la Ran de Mar.
Sí, hola, bon dia.
Aviam, primer de tot, com a carta de presentació, com definiries aquest nou pla de restauració d'hàbitats marins?
Doncs mira, aquest pla és un pla que és pioner a l'estat espanyol i que s'avança una mica a la normativa europea de protecció de la natura i de restauració dels ambients dels ecosistemes. És un pla que el que busca és, a partir de la informació cartogràfica que hem realitzat els últims anys, que s'ha fet unes fotos de la Generalitat, hem de tenir identificat doncs, la distribució dels hàbitats marins de Catalunya, doncs ara el que correspon és veure en quin estat de conservació es troben alguns dels hàbitats més essencials per proveir de serveis ecosistèmics a la ciutadania i doncs, mirar doncs, de restaurar, en aquell cas, doncs, els que estiguin en estat més degradats.
Us heu fixat concretament en 3 o 4 hàbitats, no? Quins són i per què aquesta tria en quant a actuació?
Mira, doncs ens hem centrat principalment en 3 hàbitats que es consideren hàbitats d'interès per la pesca, per la normativa comunitària, estatal i catalana, que són els hàbitats de rodolits, pissars que se'n diuen, també doncs, els hàbitats de fanerògames marines, que es posiciona oceànica i altres espècies de fanerògames, i també els hàbitats de coral·ligen. A aquests 3 s'afegeix un tercer hàbitat que també consideren que té un paper estructurant dintre dels ecosistemes marins, que són els boscos de macroalgues. Llavors, tots aquests 4 tipus d'hàbitats són, com diem, doncs, hàbitats estructurants, hàbitats que venen a ser com els boscos del mar, on realment doncs, fan que hi hagi doncs, tota la biodiversitat, que alberguin doncs, espècies, donen refugi i tenen un paper ecològic essencial doncs, per moltes espècies marines.
Són hàbitats que especialment havien patit molta degradació o que podríem dir que estan especialment tocats?
Doncs són hàbitats que tenen la seva fragilitat. Alguns d'ells han patit impactes antròpics, no? Com puguin ser, sobretot, per exemple, en el passat, les fanerògames marines doncs, havien patit moltes pressions. Avui dia doncs, també encara doncs, hi ha un cert problema de fondeig, no? D'embarcacions, per exemple, doncs, que les afecten. Altres també, doncs, hàbitats sensibles doncs, a la freqüentació, al trepig, també han pogut tenir factors de degradació importants, però després també tenim altres factors que són més de contorn, no? Que més difícils d'actuar, com poden ser els lligats al canvi global, al canvi climàtic, etc.
I, clar, podria preguntar si vosaltres considereu que suposo que aquesta actuació és perquè creieu que molts d'ells hi arribem a temps, que serà una actuació profitosa i segurament un canvi de paradigma respecte al que s'havia fet fins ara.
Bueno, d'entrada hi ha una primera raó, i és que hi ha un mandat legal, que és que el 2030 hem de tenir doncs, un 20% dels ecosistemes degradats s'han d'haver restaurat, i del 2050 hauran de ser el 100% dels ecosistemes degradats. Per tant, hi ha una primera qüestió, que és una qüestió legal, no? de que tots els estats membres de la Unió Europea han de fer aquest esforç per recuperar tots els hàbitats degradats en aquest termini. Però més enllà d'això, doncs, evidentment, doncs, considerem que sé que hi ha un marge d'actuació en molts casos, que bona part de les mesures que s'han d'implementar doncs, tenen a veure no tant amb afavorir els hàbitats, que els hàbitats recuperin mitjançant actuacions actives, sinó que també doncs, hi ha molta feina a fer a l'hora d'eliminar certes pressions sobre aquests hàbitats perquè de manera natural es puguin recuperar. I per tant, sí, hi ha marge d'acció, però s'ha d'actuar doncs, quan abans millor.
Llegíem aquests dies, i algun expert ens comentava d'això, no? Que hi ha una restauració activa i una restauració passiva. En què consistiria cadascuna
d'elles? Sí, és una mica el que es comentava fa una estona, no? Quan parlem de restauració passiva, totes aquestes accions que tenen a veure doncs, a eliminar aquestes pressions. No? Moltes d'elles s'aconsegueixen a través d'informar la ciutadania de quins són els comportaments que cal tenir a mar. Moltes vegades hi ha desconeixement, doncs, que potser doncs, determinades roques, plantes, doncs, no s'han de tocar o s'han d'intentar no accedir-hi, no? O no tocar-les. No? I amb unes senzilles accions d'eliminar pressions, doncs, i amb unes feines de divulgació doncs n'hi hauria prou. Senzillament deixar que l'habitat es recuperi per si sol a base de treure els impactes, no? En canvi, hi ha altres mesures que poden tenir a veure quan aquestes mesures d'eliminació de pressions no són suficients, doncs és possible que haguem d'ajudar d'alguna manera doncs aquests habitatges es recuperin allà on han desaparegut o on estan molt deteriorats, no? I en aquest cas doncs podrien ser doncs, arribar doncs, per exemple amb boscos de macroalgues. S'ha treballat en fer replantacions d'algunes espècies, i en determinades doncs, també s'han restaurat colònies de gorgònies, no? Allà doncs, on per acció mecànica d'algun tipus s'han doncs, arrencat algunes colònies, no?
Anem a parlar una mica de timings. Crec que hem començat ja les tasques prèvies una mica d'avançadilla, si m'ho permets dir així, en certes zones de Blanes, si no vaig errat, que ja s'hi està treballant.
Sí, de fet s'està treballant ja a tota la costa catalana, amb diferents tipologies d'ambients. Hi ha equips especialitzats en cada un d'aquests ecosistemes que treballen doncs, allà on aquests ecosistemes estan presents. Es fan a tota Catalunya i llavors sí que s'estan fent els primers mostrejos, van començar fa unes setmanes i acabaran doncs, a finals d'estiu. L'any que ve, doncs, el 2027, tornarem a fer una segona campanya de mostreig que acabarà de completar les dades d'aquestes. Totes aquestes dades, a més s'afegeixen a tots els mostrejos científics que les diferents unitats de la Generalitat, però també els equips de recerca de Catalunya, doncs han pogut realitzar en els últims anys. Per tant, que serveixen per completar també tota la informació disponible sobre l'estat de conservació d'aquests hàbitats. A més d'això, doncs, no sé si volies també una mica de planning, no?
De
la resta de projectes. A més de totes les tasques de mostreig, aquest any el que s'està mirant de tancar doncs és un llistat d'indicadors sobre quins són els l'estat per poder avaluar l'estat dels ecosistemes en funció de les diferents tipologies d'ecosistema i també dels llocs on hi són presents, no? Perquè ens entenguem, no és el mateix una pradera, l'estat de conservació que pot assolir una pradera de Posidònia en un lloc protegit i on no hi ha molta freqüentació, que aquest mateix hàbitat en una zona on pel que sigui doncs hi ha més pressions, no? El òptim d'aquest hàbitat en aquesta zona tampoc podem aspirar al mateix òptim, no? I per tant, doncs ara és moment també de definir quins han de ser doncs aquests indicadors i aquests òptims. Llavors, entre el 2020, entre aquest any i l'any que ve, doncs acabarem de fer aquests mostrejos i llavors es farà doncs una diagnosi sobre l'estat dels ecosistemes i el seu estat de conservació. Després també començarem l'any que ve a analitzar tots els factors de pressió que tenen aquests hàbitats, és a dir, per què estan en l'estat de conservació que estan, i a partir d'aquí, doncs el 2028 és quan ja es treballarà més en les mesures de gestió que creiem que s'han de prioritzar. Per cada hàbitat, en quines zones haurien de ser prioritaris i quin tipus de mesures en cada cas.
Les veieu factibles, aquestes dates, aquests horitzons que Europa en aquest cas, o sigui, d'arribar-hi i arribar-hi bé amb els percentatges que heu posat sobre la taula?
Creiem que aquest pla serà una bona contribució al que serà el Pla Nacional de Restauració Ecològica en la seva part marina. I creiem que ajudarà molt a assolir els compromisos que té doncs, l'estat espanyol al final amb la Unió Europea, no? Que és, la idea és que tota la informació que estem generant doncs ens interpel·li una mica a tota la ciutadania i a les administracions públiques a Catalunya, és a dir, que realment ens serveixi a nosaltres per tenir una millor relació amb aquests ecosistemes, però també que ens serveixi doncs, a l'estat espanyol doncs, per poder fer aquests plans nacionals i, per tant, doncs, que sigui una referència per la resta d'espais que s'hauran d'abordar doncs, en aquests plans.
Hem parlat molt del projecte, de les dates, dels timings, de com anirà tot plegat, però qui ha implicat en el projecte? Part de la Generalitat, universitats, centres de recerca, suposo.
Doncs mira, per part de la Generalitat estem totes les unitats de gestió, que fem coses, que fem gestió marina, tant la Direcció General de Polítiques Ambientals, l'Agència Catalana de l'Aigua, el Servei del Litoral, que porta tota la part més de gestió de costes, i nosaltres mateixos, que som la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible, i que portem tota la part més de gestió pròpia i de lideratge del projecte. A més, doncs, per part dels òrgans científics, doncs, també estan representats tots els centres de recerca que treballen en aquestes matèries, el CSIC, no?, de Blanes, i l'Institut de Ciències del Mar. També hi ha la Universitat de Barcelona, i també la Universitat de Girona. Tots són científics que formen part d'un grup de recerca que es diu ResMed, i que fa molts anys que treballen amb aquestes qüestions de restauració de manera coordinada.
Uh-huh. I el ser un pla general, també estatal i europeu, suposo que està en contacte, no?, amb altres zones, tant de la Mediterrània com fins i tot potser de l'Atlàntic, que també estan duent aquests projectes de restauració. Com és una mica aquest treball en xarxa?
Exacte, sí. Bueno, la gràcia és que justament, doncs, al comptar amb aquest suport científic d'excel·lència, ja sap, doncs, ja formen part d'unes xarxes internacionals on també cooperen, doncs, doncs, a nivell internacional, de manera que segurament, doncs, el primer referent, doncs, són altres companys, col·legues del Mediterrani, que, uh-huh, perquè també tenim doncs, referències d'hàbitats i d'entorns similars amb les mateixes problemàtiques, però també, doncs, altres llocs d'Europa o del món, doncs, on també, doncs, els nostres investigadors, els que cooperen amb nosaltres, també treballen amb freqüència i amb normalitat, diguem.
Mm-hmm. Doncs, Sergi, moltíssimes gràcies des d'aquí a la Randa Mar per donar veu en aquest projecte, el pla de restauració dels hàbitats marins que engega, té aquests horitzons i aquests tres medis que hem parlat, els dels rodòfits, els de les fanerògames, els de les comunitats d'algues més superficials, i em penso que no me'n deixo caps, Sergi.
El coralígen.
Doncs moltíssimes gràcies per estar-hi i explicar-ho tot plegat.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
I seguim arran de mar i ara anem a parlar de pesca. Descobrirem el secret més preuat dels pescadors, les senyes, Oriol.
Doncs sí, Marina, efectivament, un dia més aquí al programa Arran de Mar seguim descobrint secrets de la pesca al Maresme, de la història de la pesca al Maresme. I avui, parlant de secrets, en descobrirem un que diuen que és el més preuat dels pescadors, les senyes. D'això anava una de les comunicacions en aquesta trobada dels arxius comarcals del Maresme que s'ha fet recentment a Sant Pol, i és una comunicació del Joaquim Pera i del Xavier Mas, del Centre d'Estudis Canatencs, i el Joaquim Pera el tenim ara mateix en línia i el podem saludar. Joaquim, molt bona tarda.
Bona tarda.
Bé, parlem de les senyes, Dieu el secret més ben preuat dels pescadors, les senyes. Explica'ns exactament a què ens referim, què són les senyes dels pescadors.
Bueno, de fet, això, les senyes, era el sistema antic en què els pescadors es posicionaven per poder fer les captures amb èxit. Això des d'èpoques ja ancestrals, no? Tot això ha canviat molt avui en dia perquè, doncs, hi ha els sonars, hi ha els radars, avui en dia es pot veure el fons submarí com és, però antigament això va fer, i evidentment els pescadors tenien que posicionar les seves barques i posar les arts de pesca, siguin les xarxes, les nanses, els palangres, sobre els punts precisos, perquè d'això en depenia que pesquessin o no pesquessin.
Clar.
O sigui, la pesca no és tant l'atzar de veure què sortirà avui, sinó que si no poses l'art de pesca en el lloc adequat, aquell dia no pescaràs res.
Uh-huh.
I per tant això requereix tenir un coneixement del fons marí gairebé com si el veiessis amb els teus ulls, cosa que ells, els pescadors antigament, no havien vist mai.
Clar.
El fons marí com era.
Uh-huh.
I aquesta és una mica la idea general. Ara, com podien saber aquesta gent el lloc precís per poder tirar aquella nansa o calar aquella xarxa?
Clar.
I llavors aquí entrem en això que en diem les senyes.
Uh-huh.
Les senyes són punts de referència que es veuen des de mar en fora. Si estan a dintre el mar, tens una visió de la costa, doncs el dia clar, evidentment, espectacular. Veus, almenys jo estic parlant des del punt de vista de Canet, però pel fet és el mateix fer-ho des d'Arenys.
Uh-huh.
També veus, des de Mataró fins a Blanes, veus tota la costa.
Sí.
Aleshores, amb aquesta visual que tens, o que tenien, podien situar, per exemple, et posaré un exemple perquè s'entengui. El campanar de Canet, quan enfila, pues, Pedra Castell, per la banda de Garbí. I des d'aquest mateix punt, doncs, el Sant Pau de Sant Pol, amb la farola de Calella, que és com en deia el far de Calella d'ells.
Uh-huh, sí.
Llavors, quan això es creuava per triangulació, aquell era el punt precís.
D'acord.
I tenia que ser aquell, no podia ser ni uns metres més amunt ni uns metres més avall. I aquí començava la cosa, això són les senyes.
Déu-n'hi-do, perquè és clar, no sé, vas a la muntanya i dius, mira, la senya és molt fàcil, aquest arbre, aquesta pedra, però clar, al mig del mar, aquestes senyes, que ara ens posaves aquests exemples, clar, són molt més complicades de, ja no de recordar-les, perquè mira, un cop te les saps, però sí que veig molt complicat de trobar-les, trobar aquest lloc precís i que diguis, doncs mira, aquest és el lloc precís, per tant, estem amb aquests indicadors. Sí. Però clar, fins que no trobes aquest punt, clar, això també no és fàcil.
Sí, sí, no, de fet, bueno, això era una... Per això em dèiem que era el secret més ben guardat dels pescadors, perquè cada família tenia el seu secret en aquest sentit, els llocs on hi pescava pues, determinats tipus de peix. No sé, per exemple, la meva família pues, sabia el punt exacte on podia trobar-hi llagostes, on podia haver-hi pagells, o on hi havia sèpies. Tot això, cada família s'ho sabia. I llavors això s'anava transmetent de pares a fills. Jo, la meva família, que són els de Can Peix de Canet, aquests tenim una... O sigui, l'arbre genealògic el podem arrossegar fins al segle XVIII, i que ja eren pescadors, i esclar, tot això s'ha anat transmetent de pares a fills, és un nou ambient, i és la pràctica del dia a dia el que et va donant aquest coneixement. Suposo que era allò que moltes vegades, pues, a mida de no encertar, finalment encertaven i llavors com això quedaven fixats aquests punts.
Sí, sí, i interessant aquesta transmissió d'aquest coneixement, que ara també tot això ha canviat moltíssim. No sé si algú de Can Peix encara es dedica a pescar i fa servir aquestes senyes, o ara ja no.
No, i encara que s'hi dediquessin a pescar ja no els servirien pràcticament, perquè, de fet, la costa ha canviat d'una manera brutal, no? O sigui, quan ells treballaven amb aquest sistema, diguem, de transmissió oral i feien aquest tipus de posicionament en el mar per poder pescar més o menys, es veia, o sigui, les muntanyes estaven pràcticament pelades, perquè com tot era vinya, es veien perfectament doncs, les masies, els punts, la torre de, no sé, la torre d'aquí de Caldetes, es veia tot molt bé. Ara si te'n vas a dintre el mar, mires i només veus una massa d'edificacions que pràcticament et fa impossible identificar els llocs, no? Tant arran de mar, primera línia de mar, com a segona, com a tercera, inclús les muntanyes del Montnegre. Per exemple, no sé, hi havia una senya molt, molt típica, que era Can Vives de la Cortada, aquí a Sant Iscle, que és en ple Montnegre, o a Casa Nova de Masfons, que també és una altra casa, que una masia que hi havia també mig del Montnegre, però és que ara tu mires i tot són urbanitzacions, que sí, Castellà d'Índies, que sí. Ha canviat molt i ara seria bastant impossible fer això.
Sí, sí.
A part que hi ha tants molt moderns de poder veure com és el fons marí en aquest moment.
I no, sens dubte, ara tot ha canviat. I ens deies, això es transmet de pares a fills, una tradició oral que s'ha anat explicant, però tu, Joaquim, has pogut consultar documents, no?, per fer aquesta investigació.
Bueno, de fet, això va sortir una mica per atzar. El meu avi, que era un patró de pesca artesanal, va ser dels últims que van... Bueno, va ser l'última família que va estar treballant de pescador a Canet. El meu avi, quan es va morir, que va morir 95 anys, ara, l'any 2000, 2001, pues es veu que havia recollit, ja no d'ell, sinó del seu pare, totes aquestes senyes les havia escrit amb unes llibretes, que abans els pescadors tampoc sabien llegir ni escriure, però bueno, ja hi ha una generació, aquests que van néixer per el 1900, per exemple, que ja sabien escriure, i el meu avi va recollir totes les senyes que els seus avantpassats li havien anat donant, en paper, amb una pluma, aquelles plumes encara es veu la lletra feta amb pluma d'aquelles antigues, i va anar recollint, va omplir dues llibretes.
Carai.
I això va quedar en una calaixera, i bueno, quan es va morir, que va una mica liquidar tot el que hi havia en aquella casa, ostres, de cop surten aquestes llibretes, dic, ostres, les llibretes de les senyes de Can Peix. I també em consti, a Canet només hi ha una altra família de pescadors que també té aquestes llibretes, però com te deia abans, cada família té les seves, o sigui, per això et dèiem que era el secret més ben guardat.
Clar.
Es respectava bastant això, o sigui, evidentment que el mar és lliure per anar pues, a pescar allà on vulguis, però normalment cada família tenia els seus sectors i les seves roques, i a mi, moltes vegades en funció de l'especialitat de pesca que feien, no?
Clar.
Doncs si eres un nancer, sabies on tenies que anar a posar les nances, si treballaves amb el tresmall, amb les xarxes, era una altra, o si anaves al palangre, era una altra, no? I també depèn de l'època de l'any, que això també és una altra cosa curiosa. Clar, no sempre tot l'any hi ha el mateix peix en el mateix lloc, o sigui, tot això és un sistema... A veure, avui en dia tot això ha desaparegut. No sé si m'ho preguntaràs, però ja t'avanço que això és un món absolutament desaparegut.
Sí. No,
que aquest és el tema que a mi en aquest cas em va fer pensar molt això, no? Perquè dic, molt bé, però avui en dia què? Com ho tenim? I Arenys és una mica el paradigma d'aquesta història, no? El port d'Arenys.
Sí, sí, sens dubte, ara tot és molt diferent, la pesca, sobretot, el mar, els peixos, els pescadors que s'hi dediquen professionalment, evidentment, a part de la tecnologia que puguin tenir, també la burocràcia, les regulacions, tot plegat ha fet que la pesca, que el sector primari, en aquest cas de la pesca, hagi canviat moltíssim, i tot aquesta pesca artesanal de pares a fills, de dedicar-s'hi d'aquesta manera, això evidentment poc en queda, per no dir res.
Mira, aquí la revolució va ser amb la motorització, la motorització de les barques, que va fer que cada vegada pues, es fessin barques més grans, amb més cavalls, siguin quillats de 2.000 cavalls. Això va transformar la pesca. O sigui, hi ha uns pescadors que es van quedar encara amb les seves xarxetes, les seves nances, els seus palangres, que encara, aquests encara n'hi ha aquí, a la confraria de Reig encara n'hi ha bastants d'aquests, alguns, però no bastants, però alguns. I llavors altres que van optar per un altre sistema, que és el sistema de l'arrossegament, que això va ser la desgràcia més gran que et pots imaginar al mar, no? Bueno, aquesta és la meva opinió, i l'opinió de la meva família.
Sí.
Els que van optar per aquesta pesca de l'arrossegament es van fer rics, o sigui, milionaris, pràcticament, perquè el mar era verge. O sigui, van començar a llaurar els fons marins, però pensa que el fons marí és un fons que, bueno, a part dels sorrals, que hi ha així a primera línia, després el fons marí és com si diguéssim pues, com en terra, pues, hi ha rieres, hi ha crestes, hi ha muntanyetes... I aquí és on viuen els peixos bons. Llavors, clar, a la que fots un art d'aquests de l'arrossegament, amb aquelles portes, aquelles bosses, que s'ho emporten tot, això fa molt bé tot el que és el biotop d'on viuen aquests peixos, no? Hi ha tots els caus destruïts, allà on es reprodueixen també tot arrasat... Bueno, o sigui, si ets Arenys, suposo que això ho coneixes i que t'haig d'explicar, no? Ara bé, els que van començar a fer aquest sistema, pues clar, feien unes pesqueres de... Bueno, jo, quantes barques hi havia en el port d'Arenys als anys 60? És que
moltes.
Hi havia un munt de barques. Fa 15 dies vaig anar-hi, ostres... que queden de quillats, uns quants, però mitja dotzena.
Sí.
Les altres són barquetes petites. Què passa? Que és allò de pa per avui i fam per demà, aquests van arrasar-ho tot. I cada vegada tenen que anar més enfora, o sigui, per poder trobar lloc verge, allà on encara els pescadors artesanals no havien posat mai les xarxes. Bueno, aquesta és per mi la gran desgràcia que hi ha hagut en aquest mar. I això també ha fet una altra cosa, que és que aquestes antigues senyes que hi havia, que et deien, pues, aquesta és la roca de les Cànteres, saps? Que hi ha aquell tipus de peix que vivia en aquella roca. Ara tot això ha passat a la història perquè ja no existeix ni la roca, ni les Cànteres, ni la roca de les Llagostes, tot això ja...
Res.
Tot s'ha unificat, no? Bueno, però queda per la història pues, aquest sistema de pesca que bueno, va ser el mitjà de vida de moltes generacions. O sigui, fins aquest moment... que hi ha hagut aquesta, doncs, bueno, aquesta disbauxa que penso que ho ha fet molt bé tot. Però ara es queixen, ara, eh?
Sí, sí, ara i tant.
Es queixen que no pesquem res, que si el gasoil, que si no, no arriba ni per això, que si hem de fer una veda i no ens guanyarem la vida, doncs clar, és que això és el resultat d'una fase anterior que va ser tot allò a lo grande, saps?
Queda per la història, aquesta, sí, aquest sistema de pesca, la història de la pesca en general, queda perquè es pugui estudiar, perquè es pugui explicar, i per això són importants també treballs de memòria, com aquests que heu pogut fer des del Centre d'Estudis Canatencs, i que la veritat estem molt contents d'haver-lo pogut descobrir avui i d'haver conegut què eren les senyes dels pescadors, aquesta, això tan curiós, que feien servir els pescadors per saber exactament on havien de calar la xarxa, la nansa o el que convingués en aquell moment. Joaquim Pera, del Centre d'Estudis Canatencs, moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquesta estona aquí al programa Arran de Mar. Moltes gràcies.
Bona tarda. Gràcies a vosaltres.
I ara ens posem competitius, anem cap al Delta de l'Ebre per parlar d'un dels esdeveniments del cap de setmana al territori, la Women's Champions Cup, un torneig que ha reunit a desenes d'equips cel.
Sí, Marina, anem a parlar amb Ferran Carratalà, director de la Women's Champions Cup, per fer balanç del torneig que s'ha jugat este cap de setmana. Ferran, benvingut a Arran de Mar.
Moltes gràcies, Al, bon dia a tu i a tota l'audiència de deltaradio.cat.
Moltes gràcies, Fran. Primer de tot, quin balanç n'hi fas d'esta edició, d'esta cinquena edició de la Women's Champions Cup?
Bueno, el balanç és molt positiu, és un balanç històric. Al final han sigut 72 equips, 857 jugadores, la veritat és que molt bé. Han fet uns rècords espectaculars, van fer 9 categories, molta afluència de públic als camps, en Roquetes van fer el debut del futbol 11 també, i bueno, i que per segon any consecutiu, en format d'un dia exclusiu de futbol femení, som el torneig líder a Catalunya. Per tant, crec que és un motiu de satisfacció i un gran premi al treball, no només d'enguany, sinó també de tots els 5 anys de vida que tenim.
I tant que sí, Fran. Pues la més sincera enhorabona des d'aquí. Explica-vos quin ambient s'han viscut este cap de setmana, no?, a les diverses seus del torneig.
Bueno, s'ha viscut un ambient de que havia molta gent, molt de públic, pares, aficionats al món del futbol. S'ha viscut al final té molta passió, tots volen guanyar la seva categoria respectiva, no? I bé, jo crec que ha sigut un ambient bastant bo. Destaco també que ha tingut bastanta deportivitat, no ha hagut ninguna pelea, ninguna discussió entre pares, tampoc. Ha sigut prou, que ha sigut prou tranquil. A nivell de lesions només n'hi ha hagut 3 i han sigut lleus, a la meitat de gent ha vingut. N'hi hagués pogut més, no? Per sort que haguem 3 lesions en tantes jugadores, i que siguin algunes 15 i coses minudes, doncs també és una altra cosa que m'ha anat bé.
Si et sembla, passem a comentar els resultats, perquè al final, vulgues o no, els tornejos sempre, bueno, hi ha un en aquest cas unes guanyadores, no? Al final l'àmbit deportiu és molt important, no? I però al final el que sigui competició també l'atenció.
Sí. Com han dit, que 9 categories, vam tindre 7 categories de futbol 7 i 2 de futbol 11. En la categoria Benjamí va guanyar l'Ape Academy contra el Tortosa Ebre. Després, en la categoria de va ser una fase de grups que va guanyar el 90 minuts, l'Acadèmia Ebrenca 90 minuts. Després, en la categoria de iniciació va guanyar la final l'Sporting Gavà i guanyar 2-0 al Catalunya, aquesta final. Després vam tindre la infantil iniciació, que va guanyar el Benicarló, i una fase de grups. La infantil normal la va guanyar l'Ape Academy contra el San Lorenzo de Castellón, que va guanyar 3-0. En cadet de futbol 7, la final que vam viure ahir, l'última final, va ser entre el San Lorenzo de Castellón i l'Alcañiz, on l'Alcañiz va guanyar també per 3-0. I després vam tindre la final de... en amateur també va ser el Roquetén qui va guanyar, que era una fase de grups. I després en les categories de futbol 11 la final, per exemple, de juvenil, Intercomarcal 0, Sant Lluís de Terrassa 1, va ser l'equip guanyador, Sant Lluís de Terrassa, i després el Benicarlo va guanyar la seva respectiva final per 4-1 de cadet de futbol 11. Uh-huh. Van ser els guanyadors d'aquesta edició. 9 guanyadors que s'afegeixen als 18 guanyadors que vam tindre en les 4 edicions anteriors. Això vol dir que nosaltres en 5 anys ja hem donat 27 copes de campió. Ja tenim els primers 27, bueno, ja tenim 27 campions de Women's Champions Cup en aquests 5 anys.
Mm-hmm. Les dades, Fran, són molt bones. I clar, al final també el torneig posa en valor el futbol femení base, no? Llavors, creus tu que en quin moment viu actualment el futbol femení en concret?
El futbol femení sí que és veritat que té una muntada, sí que és veritat que a poc hi ha més jugadores, i això està molt bé, saps? I m'agrada, però bueno, un hotel, no? També m'agrada, per exemple, ho hem notat, per exemple, doncs que un any ha sigut una edició que la nostra generació de victòria, saps? Hem crescut en participació, hem arribat a xifres històriques, hem anat aprofitant també per la tendència a l'alça del femení, evidentment. Nosaltres, per exemple, a la beca de la més equip, podem assenar el futbol 11, la seu de Roquetes, però bueno, també ens permet el fet de que la tendència sigui a l'alça, que nosaltres també haguéssim crescut, no? És un orgull, perquè pues, bueno, al final és un orgull créixer, no? Però també t'he dit que al mateix tema assumim aquesta responsabilitat que es pertoca, saps? Perquè al final doncs, hi ha situacions i durant el torneig tens que anar prenent decisions.
Uh-huh. I a part...
No,
no dic que això també, el torneig pot tindre un molt bon impacte, no?, en les jugadores joves que hi participen, perquè s'està incidint des de jovenetes, en este cas.
Des de Benjamina. Benjamina ja tens xiquetes en 7 o 8 anys que estan jugant a futbol, no? Tot això vull dir que ha estat també organitzat per l'Associació Esportiva i Cultural Petit Príncep en el suport d'esport.cat de la Generalitat de Catalunya, baix la nova direcció, i agraït sobretot als ajuntaments, el que és l'aldea del Tebre, Camarles i Roquetes, a 5 clubs esportius, 5 clubs com en este cas l'Aldeana, el Camarles, el Formatiu Terre de l'Ebre, el Roquetenc i el Club Deportiu La Cava, i agrair una miqueta també pels voluntaris, sponsors, personal de la limpieza, proveïdors, pares, famílies, clubs participants. Jo crec que aquí hi ha una logística que segur que m'estic deixant coses, però la qüestió és que agraïm a tothom que ha format alguna, d'una manera o una altra, que ha format part de la Women's.
Uh-huh. I de fet, us vau estrenar en dues seus noves, veritat?
Sí, la seu de Roquetes, sobretot, perquè allí vam fer tot el futbol 11. Per fer futbol 11 en cadet i en juvenil, la veritat és que vam tindre molt, 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 molt de gent, la veritat. La seu de Roquetes va funcionar molt bé. La prova pilot, que diem, a veure com funciona la seu nova de Roquetes, el futbol 11, la veritat que molt bé. Va ser el primer any i estem molt satisfets. Vam passar un nou equip de juvenil i 12 de cadet en diumenge. Per tant, però, bueno, estem parlant de que en Roquetes aquí va haver una participació de 21 equip, no? En 2 dies, per tant, en el cas de Roquetes, pues molt bé, no? I bueno, abans m'he preguntat als campions, i crec que una altra cosa que no em vull deixar-me és la participació brinca. Han participat 13 equips de l'Estat de l'Ebre, en aquesta Women's Champions Cup, i bueno, a part de destacar el títol que he dit abans de campió de 90 minuts d'Academy en la Caquera de Levitch i la Vermiró i en l'amateur de futbol 7, però bueno, destacaríem el segon lloc del Tortosa Ebre en la categoria Benjamí, Cepitar, tot i que a la final pues, bueno, va fer un gran torneig. I després, pues, bueno, també destacar que han participat el 90 Minuts Academy en categoria d'infantil i cadet futbol 11, en Roquetenc en la divinització, infantil, iniciació i juvenil, el Mora Nova en Benjamí Cepitar a la divinització i cadet futbol 11, i després hem tingut el Foldall Stars en categoria juvenil, que és una acadèmia de jugadors de Ribera d'Ebre, i l'acaba en categoria infantil i cadet futbol 7.
Uh-huh.
Per tant, la participació brenca ha sigut força i en tres equips que han estat bastant destacats.
I tant que sí, vull dir, això és un orgull, no?, per al territori, que a part de que se fa aquí el torneig, que la gent, que les jugadores, que els equips juguen aquí al torneig, evidentment.
Sí, és un orgull, és una grandíssima satisfacció. Jo crec que el torneig ha de motivar les coses, no? que la dona faci esport, en este cas nosaltres perquè fem del futbol, però jo ho trasladaria a qualsevol tipus d'esport, i bueno, en aquest cas donem la visibilitat de moment, avui per avui donem la visibilitat del futbol, no? Però bueno, qualsevol esport que faci és bo. I després pues, jo també el que destacaria és que ve molta gent de fora, i que el que fem també és que creem una economia al territori, que venem a conèixer el territori, i bueno, crec que al final les Terres de l'Ebre tenen iniciatives com les nostres, no? Que tenen gent valenta que aposta per fer coses.
I tant que sí, això té una molt bona rebuda, el que diem, no? A part de l'àmbit esportiu, a restauració, hosteleria, hotels, vull dir, al final tot això en termes d'economia se'n beneficia tot el territori.
Sí, la veritat és que sí, se'n beneficia el territori, sempre hi ha sectors que més, altres que menys, però bueno, al final jo crec que ho necessitem que la gent vingui, que conegui les Terres de l'Ebre, que moltes vegades algunes coses estem abandonats. Però bueno, nosaltres al final és el que sempre he dit, no? També és veritat que som un territori fronterer entre tres comunitats, no? Entre Aragó, València i Catalunya, i nosaltres el que hem d'aprofitar és que, bueno, que 12 quilòmetres a la rodona, cap amunt, cap avall i cap als costats, podem portar equips, perquè som el punt mig.
I tant que sí.
Bueno, és el que fa atractiu, no? Que tu vens al torneig i veus categories i dius, bueno, sí, per posar exemple, no? Te'n vas a la cadena de futbol 7 i veus pues un falset o un lacava d'Ebre, de la província de Tarragona, o la Pobla Mafumet, però després te'n vas i veus, pues bueno, Puigcerdà de Girona, després Barri del Cristo de València, Sant Lorenç de Castellón, Alcañiz de Teruel, pues claro, tot això fa que la categoria sigui atractiva perquè pues hi ha molta gent variada, saps? Uh-huh. I bueno, nosaltres entre tot el torneig en 5 anys, hi ha províncies que ara estan i n'hi ha que potser pues, han fet alguna edició i després tornen i tal, però en total ja hem tingut 11 províncies diferents. En 5 anys, al nostre torneig, han passat més de 2.500 jugadores.
Són unes dades, com diem, no? Molt, molt bones. Això és signe del camí que esteu emprenent, no? I a part, Fran, claro, m'estàs dient que va haver molt bona participació de la gent, no? Però a part de qui va anar allí al camp, qui no hi estava allí també ho va poder veure, alguns partits retransmitits en directe.
Sí, van haver 5 finals que van televisar en YouTube, des de el Saló de Casa Teua, des de l'altra punta del món, des de la platja, des de on pogués estar, podies veure les finals. I no només això, que si entres a YouTube, estan les finals també enregistrades d'enguany. Jo, per exemple, no he tingut temps de veure el diferit i tot, però jo perfectament podria agafar i veure les finals, o tu, o qui sigui, podem veure les finals ara mateix, o demà, o la setmana que ve, o d'ací 2 mesos, si m'ho repeteix, veure-les, perquè estan allà enregistrades. Però no només les d'enguany, totes les finals que hem enregistrat de Women's, és que han sigut finals, perquè hi ha categories que han fet fase de grups i llavors no han tingut final i no ho han televisat. Però el que ha tingut final de futbol 7 s'ha televisat i bueno, el bo és que està aquest arxiu que es pot veure.
Mm-hmm. Fran, organitzar un esdeveniment d'aquestes dimensions entenc que no és gens fàcil. Quins han estat els principals reptes d'aquesta edició?
Bueno, jo crec que els principals reptes eren que hi ha 3 edicions en 2 seus i això has tingut el dissabte en 4 seus i el diumenge en 3, no? Llavors, pues, bueno, al final, d'una manera o una altra, són més trucades de gent, de clubs, d'alguna incidència pues, que pot haver, de més pues, gent que a vegades, pues, que, al final sí que és veritat que a cada seu n'hi ha un, jo vaig posar un coordinador i vam muntar un equip, però bueno, al final tot el que passa a cada seu, el màxim responsable sóc jo. Jo al final sí que vaig anar a la seu de Camarles, vaig passar a la seu de Roquetes, en depèn de quin moment, però mentre estic a una seu no puc estar a l'altra, no? Però sí que és veritat que, independentment de que estigui o no estigui, la responsabilitat de lo que pasa en els 3 seus és total. És, sobretot el màxim responsable sóc jo.
Però a part d'això, evidentment, és molta pressió, però no va transcorrer cap tipus d'incidència.
No, bueno, les transnacions, per exemple, que t'he comentat, sí, això sí que és una incidència que destacaria, però bueno, tot i ser lesions lleus, pues, bueno, al final pots fer pues, algun parter. Després d'incidències, bueno, pot ser l'única cosa que no és culpa nostra tampoc, però que estava ahí, és que vam tindre un fin de setmana d'altes temperatures, amb molta calor, Per exemple, sí que és veritat que en el camp del Roquetenc, dels 30 minuts que es jugava la categoria de futbol 11, vam arribar un moment a migdia que vam dir que bueno, se'n jugaran 28, se van jugar 30, però això van ser 28, perquè van haver 2 minuts entre mig que es va parar per fer una pausa d'hidratació. Això podria ser l'única nota negativa, no? La calor que va fer, i després, pues, bueno, sí, principalment jo destacaria això, el de més. Dins de tot va anar tot en els horaris previstos, els partits van jugar de forma puntual, les menjades dels equips també, les finals, bueno, excepte la del dissabte que es va retrasar 5 minutets, pues, va ser prou puntual, i l'únic que sí que es va retrasar una miqueta més va ser una vegada se van acabar els partits en Roquetes el dissabte en la categoria juvenil, les finals del tercer i quart puesto se va jugar ara, però va haver un equip que va reclamar unes fitxes, i entre que van fer la revisió i tot, però si estava correcte, va retrasar una mica la gala del final de l'entrega de trofeus.
Però bueno,
excepte aquestes petites cosetes, pues bueno, tot el que va anar el protocol del torneig va anar bé.
Perfecte, Fran, me n'alegro molt. I ja per acabar, ja estàs pensant en la propera edició, i a marge de creixement encara?
Bueno, el marge de creixement poc a poc l'hem anat escurçant. La veritat és que suposo que mantindrem les categories que han fet, això sí. Avui, a partir d'avui se pot dir que comença l'Agumà Champions Cup 2027. Ara mos queda, pues bueno, tancar coses d'esta, perquè avui encara estic fent gestions, però bueno, avui i demà farem gestions d'esta. Ara mos quedarà, pues, suposo, pues bueno, fer un anàlisi més detallat de pues, potser algunes coses a millorar i també de les coses que han fet bé. I bueno, ja pensar que a veure si mos continuen totes les seus, si mos toca fer algun canvi, i ja està, principalment això.
Fran, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Enhorabona per l'organització d'esta Women's Champions Cup, i com t'he dit, estarem pendents de la propera edició, esta 2027, que ja estaràs en seguida ficant-te mans a la faena, i una vegada més, enhorabona.
Moltes gràcies per les felicitacions, Sal. Al final, el que he dit abans, ha sigut un plaer, un orgull haver fet aquesta edició, haver arribat a aquest punt. Si mos haguéssim dit fa 5 anys, potser no mos haguéssim imaginat tan ràpid, però bueno, ara s'ha de mantenir tot això, que al final pues ha de batallar molt en el dia a dia. I bueno, sobretot també pues, moltes gràcies a tu per la difusió, per aquesta entrevista, i agrair també pues, bueno, a tota l'audiència de deltaradio.cat que mos està escoltant.
Perfecte, Fran, moltíssimes gràcies. Que passos un bon dia.
Perfecte, molt bon dia i una forta abraçada.
Doncs, Marina, sembla ser que per cada any la Women's Champions Cup va més i més amunt.
Esperem que continuï així. Moltes gràcies, Cel.
L'agenda.
Actes i desdemaniments arreu del territori, i una setmana més comencem per la Costa Brava. Sergi, què hi farem?
Marina, sortim de la Revetlla de Sant Joan i ens encaminem cap a la Revetlla de Sant Pere i la festivitat de Sant Pere, patró dels pescadors, el dia 29, i això vol dir que aquest cada setmana hi hauran activitats relacionades amb això. La primera i més important és que Sant Pere Pescador està de festa major tot el cap de setmana, dia 27, 28 i 29 de juny. Del 27 de juny al 12 de juliol hi ha la Mostra d'Art Contemporani Tramuntanart al Port de la Selva, una activitat cultural també a destacar. I si passem agenda pròpiament del cap de setmana, el dissabte a les 11 del matí hi ha una visita guiada per Castelló d'Empúries. També a l'escala, a 2:15 del matí, hi ha una visita ruta al voltant de l'escriptora Víctor Català, Caterina Albert. Anem cap als esports, perquè a l'Estartit, a les 8 del matí, la 55a travessa Illes Medes, l'Estartit. I a Llançà, una activitat de tarda al voltant de descobrir els tipus d'arts de pesca i els peixos de la peixateria. Una activitat molt interessant. A les 8 del vespre, l'Escala commemora el Dia de l'Orgull LGTBIQ+, amb lectura d'un manifest i diverses activitats i una taula col·loqui. El diumenge hi ha Àplec de la Sardana a Llançà, que fa 53, i hi ha la segona trobada de gegants mariners de Catalunya, a les 5 de la tarda, a l'Estartit. També a l'Estartit, una activitat més de natura, a les 6 de la tarda, sortida al voltant dels secrets naturals de Cala Pedrosa. Doncs aquesta és l'agenda pel cap de setmana. Que passeu uns bons dies de festa i ens hi tornem a trobar dilluns. A reveure'm.
Baixem fins al Delta de l'Ebre, on també ho tenen tot preparat, Cel.
Sí, Marina, donem una ullada a veure què tenim per esta zona de les Terres de l'Ebre. La 33a mostra de jazz de Tortosa obre la edició amb una producció creada especialment per al festival que posa el gospel al centre. Una proposta que uneix el cor Fluminé i la Tortosa Big Band sota la direcció musical de Ramon Escalé. Avui a les 10 de la nit a la plaça de l'Absis de Tortosa. En el marc del cicle d'activitats Los Safareig, projecció de Bon Auguri i El dia que volaron la muntanya, dos curtmetratges d'Alba Bresolí, dins d'una línia de cinema vinculada a la mirada crítica i a les veus feministes. Dissabte a les 5 de la tarda al pati Centre d'Arts de les Terres de l'Ebre d'Amposta. El festival Escó Batega arrenca amb el cicle de clàssica i ho fa amb el concert del quartet Vivancos, una de les formacions de música de cambra més prometedores del panorama català, que han actuat al Gran Teatre de Liceu, al Palau de la Música i ara a casa. Dissabte a les 8 de la tarda al Centre Cultural Magatzem Rita d'Escó. Segona edició del Riu de Veus, nou festival dedicat a la música i a la llengua catalana, amb un concert únic i diferent en el qual tres artistes del país ofereixen la seva música i mostren les sonoritats de la seva variant dialectal. Dissabte a les 9 i mitja de la nit al Castell de Miravet. Nova edició de La Xalera, una festa que comptarà amb les sessions d'Òscar Sánchez, DJ Tana i DJ Pernil i 400 i DJ Pol Navarro. Dissabte a la nit a la pista poliesportiva de La Galera. Nova edició de la Festa del Mar de la Ràpita, amb un dia ideal per gaudir i descobrir les diverses activitats i experiències nàutiques que ofereix el municipi. Diumenge, durant tot el matí, a la cabanya de la Ràpita. 18a edició de Mestràlia, fira de lutiers i constructors artesans de Cambredó, acreditada com una de les fires catalanes genuïnament artesanes, amb dos dies de demostracions d'ofici, instruments amb ànima i música en directe, que comptarà amb la participació de gairebé 300 professionals. Del 26 al 28 de juny a llocs diversos de Cambredó. I fins aquí l'agenda de les Terres de l'Ebre.
I del Delta de l'Ebre anem fins a les costes del Garraf, on la Carla també ho té tot preparat. Carla.
Doncs sí, després de gairebé un mes d'actes previs ja arriba el dia. Però comencem repassant el que passa avui divendres, perquè en una estona s'estrena Llum de Mar, un nou màrquet d'estiu que funcionarà tots els caps de setmana fins a principis d'agost. Hi trobareu artesania, música en directe, food trucks, activitats familiars, tot plegat davant del mar, com no pot ser d'una altra manera, als jardins de l'Espai Far. I ara sí, ja ben entrats al cap de setmana, dissabte a les 6 de la tarda, hi haurà una espectacular exhibició castellera a la Rambla de la Pau amb els bordegassos de Vilanova, els castellers del Foix i els xicots de Vilafranca, en motiu de les festes de Sant Pere. I si sou dels que gaudiu menjant, apunteu-vos-ho, perquè a partir de 8:45 del vespre arriba una nova edició d'un mar de tapes al Mercat de Mar. Tapes elaborades amb productes frescos de les parades, música i ambient festiu fins ben entrada la matinada. El diumenge al matí comença amb arqueologia i va de 10 a 12 al poblat ibèric de Darró. Podreu participar en el taller Construeix com un Ibar, Fes d'Arqueòleg per un dia, una activitat gratuïta per a totes les edats. També de 10 a 2 l'Espai Far celebra jornada de portes obertes amb entrada gratuïta en el marc de les festes de Sant Pere. I a la tarda arriba un dels moments més tradicionals i emocionants de l'any a Bajamar, la processó marinera de Sant Pere. A 7:15 començarà la baixada de la imatge del Sant des de la plaça de la Immaculada Concepció.
Després del recorregut pels carrers del barri, Sant Pere serà embarcat al moll pesquer per protagonitzar la tradicional processó per mar. A la tornada, cerca Vila Festiva amb balls populars, colles i bèsties de foc. I més enllà de les festes de Sant Pere, cal destacar també que l'activitat esportiva arriba aquest cap de setmana a la platja de Darró amb el campionat de vòlei platja, que es disputa dissabte i diumenge de 9 del matí a les 8 del vespre. Que tingueu un molt bon cap de setmana.
I acabem al Maresme, Oriol.
Doncs sí, Marina, però abans recordar que avui divendres el Festival Posidònia a la Fresca de Mataró té una sessió de cinema que posa el focus en el debat piscifactories versus pesca tradicional, amb la projecció del premiat documental Until the End of the World. L'acte començarà a 9:45 a l'espai polivalent de la planta inferior del port de Mataró, al costat de l'hotel Atenea. I a Calella, avui al vespre comença el NEC, el Nits d'Estiu a Calella, al Far, amb l'actuació de Coco Gin and the Tonics. Passem a demà al matí. Aquí sí, podeu anar a Canet, on estan de festa major per Sant Pere. Al matí hi ha matinades conjuntes de tots els grallers de Canet i a la tarda vespre fan la cercavila de gegants, també rutes d'arquitectura, sessions musicals i barraques a la nit. Demà dissabte també trobada de gegantera al Masnou, un poble que també està de festa per Sant Pere. A les 5 hi ha la plantada, la cercavila arrenca a 6:45 i a 8:45 s'arriba a la plaça de l'Església. També està de festa major de Sant Pere, Premià de Dalt, 5 dies d'activitats per tots els públics des de i fins al dia 29 de juny, amb concerts destacats, cultura popular i un gran final amb un piromusical. Hi haurà activitats com la Festa de l'Escuma, la Gelatada Popular, el Taller i la Batalla de Bombardes entre ibers i romans, el Festival de Playback o el ja consolidat Corre Bars per Etapes. Destaquen també els concerts de Los Sirex i Hotel Cochambre o el tradicional concert i ball amb l'Orquestra Meravella. També hi haurà la Boti Rumbada amb Muchacho i los Sobrinos, Correfoc i concerts familiars amb Embauca. I deixem les festes majors, passem a diumenge a l'espai de la destil·leria de Mataró, fan un berenar dramatúrgic. Pregunten quins futurs som capaços d'imaginar. Es convida tothom a anar-hi i portar berenar per compartir. Un pastís, fruita, galetes... És una activitat gratuïta dinamitzada per la dramaturga de renom internacional Rodia Bombolú. Durant el berenar es parlarà sobre la rellevància de la capacitat imaginativa a l'hora de construir present i futur. Ja ho veus, Marina, estem de festa major, però tenim també altres propostes. Que passeu un molt bon cap de setmana.
I així acabem la Ronda Mar d'aquest divendres 26 de juny. Nosaltres marxem, però tornarem dilluns, com cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
La vida passa igual.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A L'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.